Són les 8. Molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui és divendres, és 20 de desembre del 2024, ara mateix a Palafrugell hi tenim 10 graus, a Torroella 9, a Begur 8. Avui al Baix Empordà tindrem un cel serè, un dia radiant, amb temperatures màximes al voltant dels 12 graus. Tot i això, la sensació de fred és més intensa a causa de la forta tramuntana, que anirà perdent força lentament al llarg del dia. Avui és l'últim supermatí de l'any i us explicarem coses força importants, força rellevants, per exemple, el possible canvi de nom del poble de Palamós. Explicarem com funcionarà això. També explicarem que els preus del lloguer a les comarques de Girona continuen augmentant, especialment a la zona costanera a casa nostra, tot i la regulació que hi ha vigent ara mateix. També parlarem dels nous ajuts destinats a la gestió dels espais naturals al Baix Empordà, com els projectes per garantir i protegir la Posidònia i millorar el patrimoni natural de Begur i Castellcaproig. A més, us avançarem com serà la nova plaça cultural del Centre Històric de Calonge i explicarem les activitats més importants del Nadal palafrugellenc. En l'àmbit esportiu coneixerem els detalls de la Palamós Christmas Race, que arriba a la 48a edició, i farem la prèvia esportiva del cap de setmana amb el Bisbal Bàsquet i el Palamós com a protagonistes, entre altres. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí, per parlar de tot això, ens acompanyarà l'Anna Cuixart, que és la directora de la Palamós Christmas Race, per conèixer com s'està preparant aquesta prestigiosa regata, i també en Miquel Costa, que és gerent de la Cambra de la Propietat Urbana, per parlar del que dèiem, de l'augment del preu del lloguer a la demarcació. Això serà de seguida. Abans, però, saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Tenim amb nosaltres la Maria Alsina. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
En Ferran Castelló.
Hola, molt bon dia.
I l'Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Palamós i Sant Joan, aquest podria ser el nom, el nou nom del municipi de Palamós. Això, segons el que indiqui una consulta popular que impulsarà l'Ajuntament de Palamós durant l'any que ve.
Aquesta decisió, aprovada per unanimitat durant el ple celebrat el dimarts 17 de desembre, dona resposta a una demanda de l'Associació de Veïns de Sant Joan i pretén resoldre una qüestió que remunta a l'any 1942, quan Sant Joan va ser annexat a Palamós.
Els preus del lloguer a les comarques gironines segueixen una tendència a l'alça, malgrat l'entrada en vigor de la regulació dels lloguers.
Segons l'informe de la Cambra de la Propietat de Girona, els preus han pujat de manera destacada a la zona costanera, on l'augment ha estat del 10% en comparació amb l'any passat. Així, el lloguer mitjà ha passat de 685 euros a gairebé 756 el tercer trimestre d'aquest 2024. Aquesta xifra se situa per sobre de la mitjana catalana si s'exclou la ciutat de Barcelona.
La Generalitat atorgarà 3,6 milions d'euros a la gestió d'espais naturals de la demarcació de Girona.
És una nova convocatòria de subvencions adreçada a entitats ambientals sense ànim de lucre, associacions, fundacions i cooperatives. L'objectiu és finançar projectes de gestió d'espais naturals protegits per millorar la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.
Calonge comença les obres a la nova plaça de la cultura, una nova plaça per la cultura al centre històric del municipi.
Es tracta d'una de les actuacions urbanístiques més rellevants dels darrers anys al nucli antic de Calonge, un enclavament que farà de nexe entre la recentment reformada sala polivalent del Cercle Calongí i la sala Fontova i que s'utilitzarà com a espai cultural a l'aire lliure.
Les 8 i 4 minuts... La deixalleria de la Bisbal estarà tancada fins a nou avís per un incendi a la nau de residus especials.
L'incendi va tenir lloc la passada nit de dijous i va començar per una bateria que es va encendre i va anar afectant la resta de bateries, que es van anar consumint sense escampar-se a altres zones dels residus especials.
L'Hospital de Palamós potencia la donació de multiteixits amb una xarxa de col·laboració pionera.
El centre ha gestionat la seva primera donació de multiteixits. La iniciativa, que inclou la donació d'ossos, tendons, pell, artèries, còrnies i vàlvules cardíaques, és el resultat d'una estreta col·laboració entre professionals de diferents àmbits assistencials i entitats especialitzades.
I a Palafrugell, la reforma dels pisos Sant Martí començarà entre el febrer i el març. En els últims mesos, l'Ajuntament ha treballat amb les comunitats de veïns per ajudar-los a preparar la documentació i rebre els diners europeus. És una inversió important que canviarà una part de Palafrugell per sempre, esperem. Sant Feliu de Guíxols prorroga un any a The Project la gestió del Festival de la Porta Ferrada.
El govern local havia estat treballant per fer un nou concurs públic i licitar la gestió amb una empresa privada, però els terminis burocràtics impedeixen que el contracte es pugui formalitzar en prou temps com per preparar una edició del festival, i per això el consistori ha optat per prorrogar un any més la gestió amb The Project i fer que el concurs públic arrenqui a partir de l'edició del 2026.
I avui divendres a Palafrugell comença el Pinxo Aventura de Nadal.
Obrirà les portes a partir de la tarda i és una de les principals novetats de la programació de les festes de Palafrugell. Entre el 20 de desembre i el 4 de gener hi haurà dos espais diferenciats amb jocs d'aventura i tallers per tots els públics.
Per cert, que aquest Nadal Ràdio Palafrugell torna a peu de carrer. Els més petits podran parlar amb els Reis d'Orient des del Pinxo Aventura. També gaudirem de les campanades en directe des de la plaça de l'Església i retransmetrem la cavalcada de Reis, entre moltes altres coses. Les 8 i 5 minuts, comencem el repàs de l'agenda esportiva del cap de setmana amb en Sergi Villena, parlant de bàsquet, del Bisbal Bàsquet, que ens porta, que ara porta mateix, ara mateix, dues victòries seguides, i clar, això cal que continuï així. Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Què els espera aquest cap de setmana al Bisbal Bàsquet?
Els bisbalencs van aprofitar els dos partits consecutius com a locals i van derrotar el Sant Feliuenc i el Prat. Aquesta setmana visitaran la pista del club bàsquet l'Horta Godella.
En futbol, a la Lliga Elit, el Palamós espera frenar la mala ratxa actual.
Els palamosins van perdre el camp del Vilanova i la Geltrú, i també a casa contra la Pobla de Mafumet. En aquesta jornada viatgen fins al camp del Vilafranca.
I a la Primera Catalana, el Torroella visita el camp del Tossa.
Els torroellencs van caure al camp del Sant Joan Atlètic, que és ara el nou líder de la categoria, però continuen amb bons números. El rival d'aquesta setmana serà un Tossa, que és el setè classificat.
Pel que fa a la Segona Catalana de futbol, repassem quins partits jugaran els equips baixempordanesos.
Doncs el Palafrugell rebrà el Gironès Sàbat i el Calonja el Cala Guidó, mentre que la Sauleda visitarà el Bosc de Tosca i el Begú ho farà al camp del Fornells.
I pel que fa als equips de Girona Ciutat, el Girona de futbol obre la jornada 18 de Lliga aquesta nit a casa.
Els gironins reben el Valladolid a Montilivi i esperen per fi aconseguir un bon resultat que talli la mala ratxa que arrosseguen.
El bàsquet Girona, amb relleu a la banqueta, juga a la pista del Breogán.
Amb la novetat del tècnic gallec Moncho Fernández, que substitueix el grec Fotis Katsikaris, els gironins intentaran començar a cimentar una reacció que és imperativa.
I l'Uni Girona rep a l'Estudiantes després d'haver perdut la imbatibilitat en l'última jornada.
Les gironines van caure a la pista del València i van deixar de ser l'únic equip imbatut de la Lliga Femenina. Malgrat la petita ensopegada, la confiança en la trajectòria de l'equip és total.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. L'exmarit de Giselle Pellicot ha estat condemnat a 20 anys de presó per violar-la i drogar-la repetidament durant 10 anys. La resta dels 50 acusats han rebut penes inferiors d'entre 3 i 15 anys. Junts s'alia amb el PP i el PNB per tombar l'impost a les energètiques. Aquesta decisió dificulta els plans de Sánchez per mantenir el gravamen, que haurà de ser validat novament el mes vinent. El mòbil de l'expresident Pere Aragonès va ser espiat amb Pegasus sense aval judicial, segons confirmen els Mossos. El programari va estar actiu durant un any abans de comptar amb l'autorització del Suprem. Les bonificacions del transport públic s'allargaran mig any més. El govern espanyol ha decidit mantenir els descomptes vigents fins al juny del 2025, després d'un pacte amb Podem. Mor Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la UNESCO i exministre d'Educació i Ciència, farmacèutic, professor i poeta, ha mort als 90 anys, després d'una vida dedicada a la ciència i a l'educació. I José Luis Ábalos denuncia a la Guàrdia Civil per interceptar-li la seva correspondència sense autorització judicial. L'exministre considera que aquesta acció viola els seus drets com a acusats. I avui, pel que fa al temps, doncs ambient hivernal serà el protagonista, amb tramuntana que perdrà força lentament. Cel serè, radiant però fred, amb temperatures al voltant dels 12 graus a migdia i sensació acusada de fred a causa del vent. Mal estat de la mar, sobretot al nord del Cap de Creus i també mar endins. Dissabte i diumenge, pel que fa al temps, doncs tornem a la tranquil·litat amb sol, fred i vent fluix.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
De seguida expliquem totes les notícies ampliades i ens acompanyaran els organitzadors de la Christmas Race i també la Cambra de la Propietat de Girona per parlar dels preus del lloguer. Però abans, avui cançó del dia, una de les meves, una de les preferides, va sortir fa molt pocs anys, és la Sia i és Candy Cane Lane. Sia és Candy Cane Lane i com que és l'últim supermatí abans del Nadal, l'últim supermatí de l'any, doncs hem decidit posar-la a Sia amb Candy Cane Lane. Va, obrim l'informatiu.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Obrim l'informatiu parlant de Palamós. Després, de seguida, parlem d'una cosa super, super, super rellevant a Palamós, i és que el municipi podria canviar el seu nom. Podria passar-se a dir Palamós i Sant Joan. Ja us hem explicat els titulars, s'està treballant en una consulta popular per decidir-ho, però abans també hem de parlar d'un dels esdeveniments clau d'aquest Nadal, de cada Nadal a Palamós, que és la Palamós Christmas Race, una de les competicions internacionals de vela més importants de l'any, que ja ha estrenat la seva 48a edició. Es va fer l'acte inaugural aquest dimecres, ahir dijous ja es va disputar la primera jornada de la competició, i per parlar una mica més d'aquesta edició ens visita la directora de la regata Palamós Christmas Race, que és l'Anna Cuixart. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com ha anat aquesta primera jornada de la competició que es va fer ahir?
Bé, bueno, ahir vam poder fer dues proves per a totes les classes. Va ser un dia complicat perquè va ser un dia molt llarg, el vent va trigar força a entrar, però tot i així tothom va poder competir tres proves durant el dia.
La tramuntana va bé?
Avui una mica massa.
Massa,
tenim una mica massa de tramuntana, sí. Hem patit força aquesta nit perquè tenim tot el village muntat a la platja i tot són carpes i és una mica precari, però, bueno, sembla que de moment s'aguanta i ara esperarem a veure si baixa una miqueta i podem arrencar el dia amb proves també.
El nostre meteoròleg ara ens deia que la tramuntana aniria baixant al llarg del dia, però clar, quan comencen les proves avui?
Nosaltres tenim fixada l'hora d'atenció a les 11.
Val.
Això vol dir que les embarcacions han de sortir a l'aigua a les 10. Però bueno, si cal esperar una mica, esperarem a veure si millora. De fet, aquí dintre la bahia, si baixa, estem una mica resguardats i potser podríem entrar, podríem fer alguna cosa.
Sí, la bahia sempre resguarda una mica, no?, la bahia de Palamós.
Sí, sí, ens protegeix. És un dels avantatges d'aquesta bahia, que amb la majoria dels vents es pot navegar i fins i tot amb tramuntana a vegades ens podem resguardar una mica i podem navegar i podem fer proves. No tenim el règim tèrmic que està, bueno, fabulós, que és el que és el luxe d'aquí.
El règim tèrmic?
Sí, els garbins. Quan tenim garbí, aquí és, bueno, la glòria.
Avui sí, no, avui és tramuntana, no? El que bufa, vull dir, sí.
Avui sí, avui tenim tramuntana forta.
Si no m'equivoco, tinc aquí apuntat 239 tripulacions integrades per 382 regatistes i 60 entrenadors. Això és moltíssim. Us esperàveu tants participants en aquesta 48a edició?
Bueno, la Crisma sempre té èxit. És un, bueno, pel que comentàvem, és un lloc que navegar és molt agradable, normalment tens vent i sempre té èxit. Són les xifres que anem mantinguent els últims 3 anys. Vull dir que sí que comptàvem amb aquesta participació. Aquest any han augmentat les flotes de les embarcacions dobles, que són els 420 i els 29ers, i poder ens ha baixat una mica a l'ILCA, però bueno, com que són classes juvenils, això també és una mica cíclic i bueno, es van realimentant els uns als altres.
Deia, és una de les competicions de vela més importants de l'any. Quan diem internacionals, de quins països o quins països visiten la ciutat de Palamós?
Tenim 16 països, i països tan llunyans com és les Bermudes, Estats Units i Turquia, i després la resta dels europeus, no? Itàlia, França, Espanya, evidentment, Hongria, Grècia i, bueno, resta de països d'Europa, Finlàndia, em sembla que també hi ha, i tots, i Argentina també tenim.
Parla'ns una mica de la història de la Palamós Christmas Race i com ha aconseguit, com ha arribat a esdevenir, com dèiem, una de les competicions internacionals de vela més importants, ja en la 48a edició.
Bueno, la Crisma es va començar perquè aquí hi havia l'Escola Nacional de Vela i van començar sent uns entrenaments. Llavors, aquests entrenaments es feien a les dates de Nadal, es començava a partir del 26, després de Nadal, i van anar tinguent èxit, es van anar engrandint, i es va convertir en una de les regates emblemàtiques d'hivern, primer en classes olímpiques, van anar canviant les tipologies de classes, després nosaltres ens vam adaptar a les classes juvenils perquè significava una regata emblemàtica i significativa per bueno, optar després a les classes olímpiques o promocionar-se en el món de la vela. És una mica com un turmalet, no? És una regata que, si després vols continuar la carrera esportiva, és una regata per la qual s'ha de passar.
Ja, és a dir, és regata obligatòria per tothom que vulgui ser algú en el món de les regates, no?
És una regata que dona prestigi si després vols ser algú. No és que sigui obligatòria, però bueno, si has fet una Christmas és que saps navegar en hivern, que saps navegar amb temperatures gèlides, amb vents forts, i no és una regata fàcil, no és una regata d'aquestes d'estiu que, bueno, és que després pots anar a fer l'arròs.
Ja. Bueno, l'arròs es pot fer també, però una mica més a resguard.
També és tard.
A quina temperatura està l'aigua ara mateix?
Ostres, exactament no ho sé, però em sembla que l'Enric parlava de 15 o així.
Val. Està mirant també...
Fa fresqueta.
Està mirant la temperatura per l'amor, però devem estar entre 10, 9, 10 graus, 11. Vull dir que tampoc, clar. És a dir, se n'han de tenir ganes, també.
Ara s'han de tenir ganes. Realment és un esforç, pels esportistes, perquè fa fred, anem aviat al dematí i se'ns fa fosc molt aviat. Tenim molt poques hores de sol.
Clar.
I llavors esperar-se fora que pugi el vent o esperar-se fora que baixi, bueno, no és agradable. Però bueno, és el que té aquest esport,
Com dèiem, el dimecres es va fer l'acte inaugural, ahir dijous es va fer la primera jornada de la competició. Quin calendari teniu ara aquests pròxims dies?
Bueno, cada dia estan programades 3 proves. És difícil complir el calendari pel que comentàvem, que tenim poques hores de llum, i llavors si se'ns retrasa el programa acabem amb dues, però tot i així de moment anem bé amb el programa. I ja està. Si avui no poguéssim fer proves, doncs demà miraríem de recuperar-ne alguna. I després el que hem muntat és molta programació al voltant de la regata, com visites a les escoles, demà ens visita un circ, que és el Salvamar Circus, per tots els nens que s'hi vulguin acostar. I bueno, avui fem un sorteig per tots els regatistes bueno, els nostres col·laboradors, que ens aporten tot el que poden i ens ajuden moltíssim. Des d'aquí també voldria aprofitar per agrair-los tota la feina que fan per acostar-se a la regata. I aquest és una mica el programa.
Clar, això que em deies, no? Un circuit d'activitats, cada vegada més aquestes activitats esportives a través del Village, doncs també volen ser un espai de trobada amb la societat, no? Que la gent hi vagi, gent que no hi vulgui, que no hi participi, però que s'hi acosti, no? També.
Correcte, nosaltres volem que la gent s'acosti. Fem un programa durant tot l'any de vela escolar amb tots els centres educatius de Palamós, i home, creiem que és important que els escolars i la gent de la població s'hi acosti, perquè és un esdeveniment molt important i emblemàtic. Per tant, també volem que se'l sentin seu. I per això muntem doncs, una projecció de vídeos, a tots els vídeos dels highlights que hem produït el dia anterior, perquè s'acostin i vegin el que és la regata, no? I, bueno, una mica tot això.
Quina, des del Club Vela Palamós, Club Costa Brava Vela Palamós, quina és la percepció que teniu de la... Ara que ens parlaves, no?, de que els nens s'hi acostin. Quina és la percepció que teniu de la presència que té la vela entre els nens i nenes de Palamós?
Clar, m'ho preguntes a mi. Jo crec que la percepció que tenen és que quan hi entren i els hi agrada... no ho deixen, perquè els equips que tinc jo que estan competint, els que realment estan competint així, ostres, són nanos que venen amb nosaltres des dels 6 anys o des dels 7 anys, i tinc nanos que en tenen 20 i ja estan estudiant la carrera amb 25 anys i encara estan amb nosaltres en les seves categories. Llavors, bueno, és un esport que quan hi entres t'aporta molt, t'ensenya molt de la vida i a moure't pel món, i que és molt enriquidor. Llavors, bueno, el que passa que també s'ha sacrificat i t'ha d'agradar.
Clar, sí, com tot, i més una cosa així que és exigent també físicament, no?
Clar. Sí, és exigent físicament i també de temps, perquè ja. no és com un partit de futbol que són dues horetes o les tres horetes que siguin, sinó que aquí... com que has d'esperar que entri el vent, que tinguis condicions, que preparar l'embarcació, són moltes hores, i sobretot quan van a competir fora, doncs pràcticament les jornades són de tot el dia. Llavors has de trobar temps per fer les teves altres coses, no? Estudiar, o dedicar-te a fer els teus hobbies, altres coses... costa una mica més.
Hem anat a parar al tema de la presència de la vela entre els infants de Palamós, perquè em deies que també fomenteu que hi participin, no? I que hi siguin, que vagin a visitar aquesta Palamós Christmas Race. Tornem a la Palamós Christmas Race. Quines categories de competició podem trobar en l'edició d'enguany? Perquè me n'has dit unes quantes. Quantes categories hi ha i quines són?
Sí. Aquí tenim classes dobles, que són els 420 i els 470, i naveguen amb categoria mixta, en aquest cas, o femenina. I després tenim les classes individuals, que tenim l'ILCA 4, que és masculí i femení, i l'ILCA 6, que també és masculí i femení. I l'ILCA 6, a més de ser femení, és classe olímpica. La resta són juvenils.
Classe olímpica, què vol dir?
Que és una classe que participa als Jocs Olímpics.
Val.
Que la resta no.
Una de les novetats d'aquest any, com ja dèiem, que us va bé la platja gran de Palamós, la badia de Palamós, aquest any les activitats es concentren a la platja gran. Què suposa la concentració de les activitats en aquesta zona?
Home, suposa que apropem la regata a la població i que, a més, tot el recinte és obert al públic. Per tant, qualsevol persona... pot donar una volta pel Village, per veure els tipus d'embarcació que hi ha, per veure com funciona l'organització, des de l'oficina de regates, l'oficina del jurat, tota la carpa on hi ha les diferents activitats obertes, i la idea és acostar-nos cada vegada més al centre del poble perquè tothom ho visqui en directe, perquè considerem que és un actiu de la pròpia població, no? I que s'han de gustar, perquè això és que és un regal. Vull dir, fem que a l'hivern doncs, tot el territori continuï actiu i desestacionalitzem una mica el turisme, no?
Us sentiu, doncs, recolzats com a actiu de la població, com a actiu de Palamós?
Jo crec que cada vegada més, i cada vegada més la gent entén que, bueno, que s'han de fer coses i que, si no, tot es centralitza a Barcelona i a les grans capitals. Llavors, un esdeveniment com aquest fa que, bueno, doncs que els hotels estiguin oberts, que els comerços estiguin més oberts, que els supermercats també girin més, hi hagi més gent que circuli, a tota la gent que lloga cotxes i que lloga llanxes i que han de reparar embarcacions, doncs tenen feina. Bueno, crec que és important. I també ho hem d'anar veient, explicant.
Doncs hem parlat amb l'Anna Cuixart, que és la directora de la Palamós Christmas Race, que va començar el dimecres i s'allarga durant tot el cap de setmana. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, que baixi una mica la tramuntana,
Moltes gràcies a vosaltres, esperem que sí. Esperem que sí.
Vinga, que tinguis molt bon cap de setmana i bones festes.
Bones festes a tothom.
No ens movem de Palamós perquè el municipi podria canviar de nom. Si més no, el ple de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat de totes les forces públiques impulsar l'any que ve una consulta popular en relació amb el topònim del municipi. Hauria de conèixer això, hauria de permetre conèixer quina és l'opinió majoritària de la ciutadania del poble sobre la modificació del topònim i incorporar-hi el concepte de Sant Joan, que va ser municipi propi des de 1800 fins a l'any 1942, moment en què es va produir l'annexió dels dos municipis. Maria.
Des del 1800 fins a aquesta data, Sant Joan va ser un municipi independent amb una identitat pròpia, però les dificultats econòmiques del moment van afavorir la fusió amb Palamós, que disposava d'un desenvolupament més sòlid. Actualment, gairebé un segle després, aquesta història es posa sobre la taula per valorar si el nom del municipi ha d'incloure també el reconeixement explícit de Sant Joan. Per tirar endavant aquesta consulta, es crearà una comissió de treball coordinada per l'Àrea Municipal de Participació Ciutadana. Aquesta comissió comptarà amb representants de tots els grups polítics del consistori, així com membres de l'Associació de Veïns de Sant Joan. L'objectiu serà establir els criteris i passos necessaris per dur a terme la consulta, tot garantint la transparència i la participació veïnal. Es preveu realitzar convocatòries públiques per donar veu als ciutadans i resoldre dubtes sobre el procés. La consulta no només busca recollir l'opinió ciutadana, sinó també fomentar el coneixement sobre els dos nuclis històrics que integren el municipi. Per això es duran a terme activitats divulgatives per explicar el passat de Palamós i Sant Joan.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica atorgarà 3,6 milions d'euros a la gestió dels espais naturals de la demarcació de Girona. Serà a través d'una nova convocatòria de subvencions adreçades a entitats ambientals sense ànim de lucre, associacions i fundacions i cooperatives, també.
L'objectiu és finançar projectes de gestió d'espais naturals protegits per millorar la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat. En total, s'han atorgat subvencions que beneficiaran 36 espais d'arreu del país. Al Baix Empordà, el departament ha atorgat ajuts a diversos projectes. Un d'ells és Submont, un projecte de gestió sostenible de camp de fondeig per protegir la Posidònia, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Palafrugell i Begur. També ha atorgat uns 150.000 euros a l'Associació de Naturalistes de Girona per un projecte centrat en la gestió i conservació del litoral a Castell Cap Roig. I finalment també ha atorgat gairebé 400.000 euros a l'Associació d'Educació Ambiental pel projecte Natura Begur, que té com a objectiu millorar la conservació del patrimoni natural a les muntanyes de Begur. Aquests ajuts s'emmarquen dins de l'estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, és natura, el full de ruta en matèria de conservació de la natura fins al 2030.
Anem a Calonge, hi haurà un canvi important, una nova plaça al centre del poble. Una plaça per la cultura, una de les actuacions urbanístiques més rellevants dels últims anys a Calonge, un enclavament que farà de nex entre la recentment reformada sala polivalent del Cercle Calongí i la sala Fontova, i que s'utilitzarà com a espai cultural a l'aire lliure.
Els treballs han començat amb l'enderrocament de les construccions del passatge Adrià Sardó i del mur que separava del Cercle Calongí. A continuació s'urbanitzarà tota la zona creant una plaça de prop de 1.000 metres quadrats amb una marquesina per facilitar el gaudi de les activitats. La reforma plataforma inclou un espai dedicat al projecte Calonge, poble de llibres. Es col·locarà l'escultura Zona de lectura de l'artista Quim Domena, un banc circular amb versos del poema El llibre de Joana Raspall. Aquest espai busca fomentar la lectura en un entorn cultural. El pressupost total del projecte és d'uns 550.000 euros i les obres acabaran al maig del 2025.
Ara mateix dos quarts. A Palafrugell, la reforma dels pisos Sant Martí començarà entre el febrer i el març. És la previsió que ha avançat l'alcaldessa Laura Millán a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. És un projecte que ha durat mesos per la complexitat a l'hora de gestionar la subvenció provinent de fons europeus. De fet, ja ho va començar tot plegat l'anterior equip de govern amb l'avantprojecte. Millán explica que no és l'Ajuntament qui ha de demanar la subvenció, sinó que ho han de fer les comunitats. Això és complicat, demanar subvencions Next Generation és força farragós. I per això l'Ajuntament ha creat una oficina per atendre i donar suport als administradors de finques per redactar el projecte. A més, les últimes setmanes el consistori ha mantingut reunions amb els residents dels blocs. Així ho explicava Laura Millán.
S'han fet els informes de vulnerabilitat de les persones propietàries que estan en situació vulnerable i que, per tant, no es podien fer càrrec de la seva part que han de portar a l'obra.
Els requisits per rebre fons Next Generation són molt estrictes.
Perquè s'ha d'entrar persona, propietari per propietari, a les seves escriptures, conformes al propietari de l'habitatge, el DNI, això tot és una feina molt feixuga que també s'està fent.
Si volíeu portar alguna cosa a la deixalleria de la Bisbal, com és el meu cas, que tenim una muntanada de coses per portar a la deixalleria, espereu-vos. Us haureu d'esperar perquè estarà tancada durant, bueno, fins a nou avís, encara sense data, per un incendi que hi ha hagut a la nau de residus especials.
L'incendi va tenir lloc la passada nit de dijous i va començar per una bateria que es va encendre i va anar afectant la resta de bateries, que es van anar consumint sense escampar-se a altres zones dels residus especials. La nau ha quedat afectada amb molts desperfectes, tant per fums com per la pintura i restes que han anat caient. Els bombers van haver de forçar l'accés per poder entrar a la nau i, si bé els desperfectes no es preveu que siguin tan greus, també hi ha hagut afectació a la instal·lació elèctrica. Aquest dijous es va avaluar la situació amb els serveis tècnics municipals i del Consell Comarcal del Baix Empordà per tal de determinar les mesures urgents que cal prendre per reactivar el servei el més aviat possible.
L'Hospital de Palamós ha fet un pas endavant en el seu compromís amb la donació d'òrgans i teixits i ara gestionarà la seva primera donació de multiteixits. Aquesta iniciativa, que inclou donació d'ossos, tendons, pell, artèries, còrnies i vàlvules cardíaques, és el resultat d'una estreta col·laboració entre professionals de diferents àmbits assistencials i entitats especialitzades.
Xavier Ribola, que és adjunt d'infermeria responsable de donacions del CIBE, ho ha explicat al matinal. Així és la vida de Ràdio Palafrugell.
En el cas del multiteixits, es complica una mica més la logística en el sentit de que un donant multiteixit l'hem de, un cop detectat i que sabem que té criteris de ser donant, s'ha de fer una logística perquè aquest donant se'n va a un altre centre, en aquest cas l'Hospital Clínic, on hi ha un equip especialitzat i un espai expressament per fer l'extracció dels teixits. Llavors això ens genera una logística extra que, bueno, s'ha hagut de treballar amb la regió sanitària de Girona, amb la coordinadora de teixits, però també amb el Banc de Sang i Teixits i amb el Donor Center de Barcelona per poder fer aquesta logística que tot vagi bé i porti a bon fi i que es pugui fer l'extracció dels teixits correctament.
La donació ha estat possible gràcies a la coordinació de tres equips clau: el grup de teixits de serveis de salut integrats del Baix Empordà, el Donor Center i el Banc de Sang i Teixits, que s'encarrega de rebre els materials donants. L'aliança permet que, a través de l'esforç dels equips d'infermeria i la sensibilització de les famílies, es puguin detectar possibles donants i dur a terme les extraccions de forma eficient.
El pacient candidat de ser donant de multiteixits ha de tenir una sèrie de característiques concretes, però entre altres coses els teixits que dona són, a part de les còrnies, que ja això crec que tots ho tenim clar, és donant de vàlvules del cor, de pell, d'artèries i sobretot de tendó i os.
Amb aquesta primera donació de multiteixits, l'Hospital de Palamós se suma a altres centres de referència de la Regió Sanitària de Girona, com l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona o l'Hospital d'Olot, i consolida una xarxa assistencial que es preocupa per garantir una segona vida a molts pacients gràcies a les donacions. L'acció continua la línia iniciada el 2017 amb la donació de còrnies, que ha tingut un gran impacte al territori.
Sí, bé, vam començar l'any 2017 amb la donació de còrnies, no? Que al final és una part, és un teixit, un dels molts teixits, però segurament és el teixit més agraït per poder ser donant a nivell de criteris de condicions clíniques del pacient. Val?
El 2023, l'Hospital de Palamós va aconseguir un rècord en la donació de còrnies amb 56 donants gràcies a l'ampliació del programa de donació en atenció domiciliària dins de l'atenció pal·liativa. L'èxit en reafirma el compromís del centre amb la salut i el benestar de la comunitat i destaca la importància del treball en xarxa entre hospitals gironins per optimitzar les oportunitats de donació.
L'empresa The Project continuarà programant el Festival de la Porta Ferrada durant un any més. Sant Feliu de Guíxols ha prorrogat la gestió durant un any. El govern local havia estat treballant per fer un nou concurs públic i renovar, licitar la gestió a una empresa privada, fos qui fos, podria continuar The Project o algú altre, però els terminis burocràtics impedeixen que el contracte es pugui formalitzar en prou temps com per preparar l'edició de l'any que ve, que ja s'ha d'estar preparant ja. I aviat s'ha d'anunciar el cartell. Per tant, no es podia esperar a una nova licitació, etc etc. Per tant, es prorroga un any més. I el concurs públic arrencarà a partir de l'edició del 2026. Per tant, la del 2026 seria la primera que la gestionaria una nova empresa.
El regidor responsable del festival, Josep Savalls, ha assegurat que tot aquest conjunt de tràmits burocràtics han allargat el procés i això portaria a endarrerir el calendari per formalitzar el contracte. Les previsions són que es podria tancar el contracte públic al maig, dos mesos abans de que comencés el festival.
Ens en vam adjudicar el mes de maig. Dic, és inviable. No trobarem cap empresa que inverteixi tot allò que demanem com a mínim en el ple dos mesos vista de començar. És que és inviable, o sigui, no pot ser.
Per això han optat per oferir de The Project allargar el contracte un any més. Això vol dir que la productora s'ofereix a gestionar el Porta Ferrada a l'estiu del 2025. Mentrestant, el consistori preveu seguir avançant en el concurs públic, que serà per les properes edicions del 2026 i 2027 en comptes del 2025 i 2026. En principi, es preveu mantenir tot el plec de clàusules que ja s'ha elaborat i també el mateix estudi de viabilitat econòmica que el plenari va aprovar a l'estiu. Amb això, el govern local preveu donar més marge a les empreses que s'hi presentin i, per tant, preparar millor l'edició del 2026. En paral·lel, Savalls ha assegurat que l'edició de l'estiu vinent no tindrà res a envejar a la programació d'altres anys. A causa dels diferents conflictes armats, molts artistes internacionals encara no han tancat les seves gires per aquest estiu i això permet que el Porta Ferrada encara pugui esgarrapar concerts de grans artistes per aquest proper estiu.
Recordem, per si no ho teníeu clar, que el Festival de la Porta Ferrada és un festival públic, és a dir, els diners els posa la Ajuntament de Sant Feliu, a diferència, per exemple, del Cap Roig, que és privat totalment, la Caixa és qui ho gestiona. En canvi, aquest festival és públic i el que es fa és gestionar, o sigui, subrogar una altra empresa, contractar una empresa especialitzada en la gestió de festivals perquè contracti els organitzadors, perquè posi el material, etc etc. Però és públic i per això parlem d'aquesta licitació, de buscar una empresa que gestioni el festival. I ja és Nadal i les activitats nadalenques omplen la programació de tots els municipis del Baix Empordà i una de les novetats aquest any és a Palafrugell, que té el pinxo Aventura de Nadal, una de les principals novetats de la programació i que obre avui mateix a la tarda i fins al 4 de gener dos espais diferenciats amb jocs d'aventura i tallers per tots els públics.
A Can Mario s'instal·larà un circuit aeri, un pont de mico, un rocòdrom, un circuit viari, tir amb arc, entre altres. Les activitats estaran pensades per tots els públics, tant infants com joves i adults. En canvi, a la Bòbila, els tallers estaran pensats per als més petits de la família. S'hi faran tallers creatius, hi haurà inflables, un espai per nadons i propostes de les entitats del municipi. Les entrades es podran comprar al recinte. El preu serà de 3 euros per una sessió, de 5 per tot el dia, o bé també hi haurà un abonament de 5 sessions per 12 euros. L'horari d'obertura serà al matí, de 11:15 a 14:45, i a la tarda de 4 a 7. Els dies 25 de desembre i 1 de gener estarà tancat.
I precisament el Pinxo d'Aventura és un dels llocs on Ràdio Palafrugell es volcarà amb les activitats nadalenques, perquè hi podran, els més petits podran parlar amb els Reis d'Orient en aquest Pinxo d'Aventura. També farem les campanades en directe des de la plaça de l'Església i retransmetrem la Cavalcada de Reis. A més, oferirem una programació especial amb concerts i actes culturals durant les festes. La nit del 31 de desembre Ràdio Palafrugell acomiadarà el 2024 en directe des de la plaça de l'Església, quan faltin 5 minuts per les 12 de la nit. Es retransmetran les campanades per celebrar plegats l'arribada del nou any. Dissabte 4 de gener a la Bòbila, Ràdio Palafrugell instal·larà el seu estudi mòbil perquè els més petits puguin parlar directament amb els Reis d'Orient. El Pinxo Aventura serà durant tot el matí a través de la ràdio, connexió amb els Reis d'Orient a través de la ràdio, i l'esperit nadalenc continuarà el 5 de gener amb la cobertura en directe de tota la cavalcada de Reis a Palafrugell a partir de 6:15 de la tarda. A més, durant els dies festius s'ha preparat una programació especial que inclourà els principals concerts i esdeveniments culturals de Palafrugell per compartir amb tothom la màgia del Nadal. Passem a parlar d'esports, va! Comencem el repàs de l'agenda esportiva del cap de setmana parlant del Bisbal Bàsquet, que porta dues victòries seguides. Els bisbalencs van aprofitar els dos partits consecutius com a locals i van derrotar el Sant Feliuenc i el Prat. Aquesta setmana visitaran la pista del Club Bàsquet L'Horta Godella.
L'informe també destaca una preocupació.
Un segon, aquesta no, ara.
Carles Rofes, el tècnic bisbalenc, va assegurar després de la victòria contra el Prat que l'equip ho valorava molt perquè són conscients del que costa guanyar en aquesta Lliga de Segona Federació. Amb 6 victòries i 5 derrotes en 11 partits, el Sol gironès és ara 7è i amb totes les opcions.
A la primera catalana, el Torroella visita el camp del Tossa. Els torroellencs van caure al camp del Sant Joan Atlètic, que ara és el nou líder de la categoria, però continuen amb bons números. El rival d'aquesta setmana serà un Tossa, que és el 7è classificat.
Els palamosins han baixat perillosament fins al 13è lloc i continuen amb els mateixos 14 punts de la setmana passada. El seu rival d'aquesta setmana serà el Vilafranca, que és 7è amb 2 punts més que els blau i grocs. Per tant, les diferències són molt ajustades i un bon o mal resultat pot capgirar la situació d'un equip. El Palamós necessita tornar a sumar per recuperar la confiança.
Pel que fa a segona catalana, repassem quins partits jugaran els equips baixempordanesos. El Palafrugell rebrà el Gironès Sàbat i el Calonge el Cala Guidó, mentre que la Sauleda visitarà el Bosc de Tosca i el Begú ho farà al camp del Fornells.
El Sant Joan Atlètic va aprofitar l'empat de l'Argentona per assolir el primer lloc de la taula classificatòria. Al Torroella, la derrota li va suposar perdre 2 posicions i baixar del 3er al 5er lloc. Però els torroellencs intentaran treure algun punt de la visita a Tossa i seguir mostrant la seva bona adaptació a la nova categoria.
I pel que fa als equips de Girona Ciutat, abans d'anar als equips de Girona Ciutat, el que farem serà repassar a la segona catalana els partits que jugaran els equips baixempordanesos. El Palafrugell rebrà el Gironès Sàbat, el Calonge el Calaguidó, i mentre que la Sauleda visitarà el camp del Bosc de Tosca i el Begú farà el camp del Fornells.
El Palafrugell va aprofitar la visita al camp del Farners, que continua com a cuer, i va vèncer per 1-3. Gràcies a aquest triomf, els palafrugellencs ja són 7ens. Davant la visita del Gironès Sàbat, que és 3er per la cua, esperen obtenir una nova victòria. El Calonge, per la seva banda, després de guanyar a domicili la Sauleda per 2-4, rep el Cala Guidó, que és penúltim. I la Sauleda, que va patir la derrota que dèiem davant del Calonge a casa, té un difícil desplaçament al camp del Bosc de Tosca, que és 3er. Per últim, el Begú també tindrà una visita complicada al camp d'un Fornells, que és 5er.
Pel que fa als equips de Girona Ciutat, el Girona de Futbol obre la jornada número 18 de la Lliga aquesta nit a casa. Els gironins reben el Valladolid a Montilivi i esperen per fi aconseguir un bon resultat que talli la mala ratxa que arrosseguen.
El sotrac en el qual es troba immers l'equip, amb 5 derrotes i un empat, fan absolutament necessari aconseguir una victòria. El partit a casa davant del Valladolid pot ser una molt bona oportunitat per fer-ho i començar a recuperar bones sensacions.
El Bàsquet Girona, amb relleu a la banqueta, juga a la pista del Breogán amb la novetat del tècnic gallec Moncho Fernández, que substitueix el grec Fotis Katsikaris. Els gironins intentaran començar a cimentar una reacció que és imperativa.
La paciència de l'afició i del club amb l'entrenador grec va arribar a la seva fi la setmana passada. La derrota a casa davant del Coruña va precipitar la seva destitució. Ara, el veterà Moncho Fernández té el repte de ressuscitar un equip enfonsat a la cua amb 9 derrotes en 11 partits. L'objectiu de la salvació comença a la pista del Breogán.
I l'Uni Girona rep a l'Estudiantes després d'haver perdut la imbatibilitat en l'última jornada. Les gironines van caure a la pista del València i van deixar de ser l'únic equip imbatut de la Lliga Femenina. Malgrat això, la confiança en la trajectòria de l'equip és total.
Algun dia havia d'arribar una derrota, però 11 victòries en 12 jornades avalen un Espart Girona que continua liderant la classificació. Les jugadores de l'Estudiantes arribaran a Girona com a novenes, però conscients que al davant tindran un equip que fins ara s'ha mostrat intractable.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
De seguida parlarem dels preus dels lloguers, que estan pujant moltíssim. No és gaire alentador, però per posar-hi una mica d'optimisme, com que és l'últim programa de l'any, últim quart d'hora del Supermatí aquest any 2024, perquè ara mateix són tres quarts, escoltem la Kelly Clarkson, escoltem Underneath the Tree.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Els preus del lloguer a les comarques gironines segueixen una tendència a l'alça, malgrat l'entrada en vigor de la regulació dels lloguers. Segons l'informe de la Cambra de la Propietat Urbana, els preus han pujat de manera destacada, sobretot a la zona costanera, on l'augment ha estat del 10% en comparació amb l'any passat. Així, el lloguer mitjà ha passat de 685 euros a gairebé 750 euros al tercer trimestre d'aquest 2024. Aquesta xifra se situa per sobre de la mitjana catalana si s'exclou la ciutat de Barcelona.
L'informe també destaca una preocupant disminució del nombre de contractes de lloguer nous en tota la demarcació. A Girona Ciutat aquest descens és del 16%, mentre que a la costa ha arribat al 20%. A Figueres i Olot el nombre de contractes ha baixat un 17%. Aquesta reducció s'explica per la falta d'oferta de nous habitatges disponibles per llogar i per les dificultats derivades de l'elevada demanda. Comparat amb l'any 2019, abans de la pandèmia del Covid, el descens és encara més evident. A Girona Ciutat s'han signat 1.076 contractes menys, una caiguda del 30%. A Figueres la disminució ha estat de 385 contractes, a Olot s'han reduït 134 contractes i a la costa 218 contractes menys. Segons la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, aquesta situació demostra la tensió existent en el mercat de lloguer. Una demanda elevada i una oferta insuficient fan que accedir a un habitatge de lloguer sigui cada cop més complicat. Això afecta especialment els joves i les famílies amb recursos limitats que troben dificultats per accedir a preus accessibles. Aquesta situació també podria explicar-se per una possible retirada d'habitatges del mercat de lloguer a causa de l'aplicació de regulacions i els riscos percebuts pels propietaris.
Per parlar-nos-en ens acompanya el gerent de la Cambra de la Propietat de Girona, Miquel Costa. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Quines són les principals causes de l'augment del preu del lloguer?
Estem en una situació realment difícil en què no hi ha habitatge. Estem parlant del lloguer, però també podríem estar parlant de l'habitatge de compra. Per tant, tenim escassetat d'habitatge, tenim gent que es vol emancipar, tenim gent que és jove, que té feina, que busca habitatge, i aquesta demanda d'habitatge és molt superior a l'oferta. Fa molts anys que no es construeix suficient com per l'increment demogràfic, i també fa anys que no creix el mercat de lloguer i menys amb una sèrie de polítiques que perjudiquen els interessos dels propietaris, que són els que haurien de portar pisos de lloguer. Mm. Amb la qual tenim molt poca oferta de pis de compra, molt poca oferta de pis de lloguer, i aquí tenim un difícil accés a l'habitatge per la gent jove que necessita aquests habitatges.
Clar, manca sobretot també d'oferta, no? O sigui, no hi ha pisos. He entrat a un portal d'aquests de cerca de lloguer, he posat Baix Empordà, hi ha 300 anuncis ara mateix al Baix Empordà, però clar, els més barats, els que no superen els 700 euros, per dir alguna cosa, clar, tampoc superen els 50 metres quadrats. Llavors, clar, què has de fer amb 50 metres quadrats? Són sobretot pisos més aviat dedicats cap al turisme.
És que no hi ha oferta, és que no hi ha oferta, és que tu necessites un pis de lloguer i és dificilíssim trobar un pis de lloguer. Estem caminant cap a l'abisme, vull dir, però això ja portem uns quants anys caminant cap aquí i no s'han fet polítiques per resoldre aquest tema. És veritat, la gent no troba pisos i els que estan en els portals, doncs, són aquells que realment estan fora de mercat, per preu, per ubicació, per condicions, però realment la búsqueda d'un pis de lloguer adequat a una família o a una parella és dificilíssim.
Per la Frugell, per exemple, el més barat, 850 metres quadrats, aquest, mira, bueno, encara, 94 metres, volia dir 850 euros al mes, aquest encara, 94 metres quadrats, encara podríem fer alguna cosa, però la resta ja són 1.500, 1.300, 4.000 euros al mes, clar, això està, com deia, fora de mercat. Quines són les receptes?
És prohibitiu. No hi ha cap família que pugui pagar. La recepta és just el contrari del que s'està fent, que per comptes de castigar... A veure, hi ha una recepta a llarg termini, que és la que ja s'hauria d'estar aplicant, que és la de fomentar la construcció de pisos de lloguer. sigui els públics, sigui perquè l'administració els fa, que també es necessiten, i a preus molt assequibles, sigui concertant amb privats, o sigui amb privats totalment, que serien, per exemple, els petits propietaris. Construir pisos no es construeix d'un dia per l'altre, per tant, ja, però és que fa temps, fa molts anys que estem parlant de que el mercat està baixant. Em penso que heu dit vosaltres en el resum del nostre informe que estem parlant de que del 2019 fins aquí baixades del 30, del 26, del 28% a l'oferta de lloguer. No, o sigui, i el 19 és per agafar un any de... Fa anys que veiem que el mercat se'ns queda curt i fa anys que no es fan polítiques de foment, de foment de... Si el 2018, si el 2016 es hagués començat a fomentar la construcció de pisos de lloguer, segurament tindríem ara pisos acabats i no tindríem aquesta situació. Però la política, els governants no han tingut la visió de fomentar el pis de lloguer. I després, clar, què es pot fer ara? Fomentar el pis de lloguer, la construcció del pis de lloguer, d'acord, però serà la solució d'aquí 2, 3, 4 anys. D'immediat, doncs, s'hauria de fomentar la rehabilitació d'aquells pisos de propietaris, intentar que aquells pisos que hagin quedat buits encara de la crisi immobiliària, que a vegades els bancs encara tenen, aquests immediatament es posessin al mercat, que els pisos que de la gent que es queden buits perquè la gent es mor, doncs es puguin rehabilitar i es puguin posar al mercat. Clar, tot això haurien de ser una mica de mesures de foment d'aconseguir que aquests pisos se portin al mercat. Si per comptes d'això l'únic que fa són mesures contraris als propietaris, doncs això és desincentiva els propietaris a invertir algun caler i a posar el pis al mercat.
Els últims dies parlàvem de... Hem explicat diverses notícies, com per exemple un acord de l'Ajuntament de Palafrugell amb la Sareb perquè cedeixi 6 pisos que té buits, com a gran propietària de pisos buits de la Sareb a tot arreu, que en cedeixi 6, que són els que estarien com llestos per donar les claus i entrar-hi. O per exemple també a Palafrugell ajudes per la rehabilitació de fins a 8.000 euros si aquests pisos es posen a la borsa del lloguer social, és a dir, t'assegures que cobres un preu que no seria el preu de mercat, un preu social, però t'assegures que cobres i et donen les garanties que d'assegurances, etc. Aquestes són vies possibles?
Aquestes són les vies que ja hauríem d'estar, fa uns quants anys hauríem d'estar aplicant. Aquestes ajudes a la rehabilitació, perquè també posem-nos la pell de qualsevol propietari que acaba de solir mort els avis, acaba d'heredar un pis atreçat de fa 70 anys, 60 anys, que no el pots posar al mercat perquè, clar, llavors s'ha d'invertir uns calés que no tens i és una decisió difícil. Si tens un estímul de que l'administració et tracta bé fiscalment, si tens un estímul que l'administració t'ajuda amb la rehabilitació, pues, això ajuda a prendre la decisió de per comptes de vendre molt, doncs de fer aquesta reforma, posar-hi allà 30-40 mil euros, que de seguida val posar la posta a punt d'un habitatge i posar-lo en el mercat de lloguer. Aquest conjunt de mesures que està molt bé que l'Ajuntament de Palafrugell prengui, i també podrien, per exemple, premiar a tots els que fan la rehabilitació sense cobrar-los l'impost de construcció, l'IFIO, o d'altres estímuls a dintre de l'IBI, o, en fi, tot una sèrie d'estímuls que ajudin a qui pugui, aquests propietaris individuals que han heredat, que s'han canviat d'un pis a una casa i que el pis poden fer, doncs que ajudin a que s'aportin en el mercat, que es rehabiliti, que es posi a punt i que es posi en el mercat. Es necessiten molts de pisos, fa molts anys que no es fan polítiques per per millorar l'oferta. Al contrari, vull dir, és que és escandalós la baixada d'oferta, la baixada de contractes de lloguer. És escandalós. Puja la demografia, puja la gent que necessita pisos i baixa de l'ordre d'un 30% el nombre de pisos disponibles. És una situació molt caòtica.
Uh-huh. En Miquel Costa és el gerent de la Cambra de la Propietat de Girona. Amb ell hem parlat de l'augment de l'informe que han fet sobre la tendència a l'alça dels preus del lloguer, sobretot a la zona, a la nostra zona, a la zona de la costa. Miquel Costa, moltes gràcies, que tingui molt bon dia, bon cap de setmana i bones festes.
Bon dia i bones festes de Nadal. Adéu-siau.
Doncs res, fins aquí el supermatí d'aquest any, el supermatí del 2024, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que sapigueu que avui tindrem un ambient hivernal amb tramuntana que anirà perdent força lentament, un cel serè, dia radiant però fred, amb temperatures al voltant dels 12 graus al migdia i sensació acusada de fred a causa del vent. Mal estat de la mar, sobretot al nord del Cap de Begur i mar endins. Dissabte i diumenge tornem a la tranquil·litat, amb sol, fred i vent fluix. Ens retrobem després de Reis. Que vagi molt bé, tingueu molt bones festes, passeu-les amb qui més us estimeu, que us portin molts regals, el tió, els Reis, qui sigui, i que gaudiu aquestes festes de Nadal. Que vagi bé, adéu.